Sí, wow. Sí, sí, en lloc de posar monedes posa su pas, yeah. I s'activa.
A veure, anem a veure el senyor Copèrnic. Rafael, bon vespre.
Bon vespre, Banyola.
Què tal, com anem?
Molt bé.
Sí? Què parlem avui, de Copèrnic, de Tycho Brahe, de Ptolomeo, o de qui parlem?
Perdona, Rafa, suposo que ho faràs amb llatí, no?
Has ensopegat dos.
Dos?
Rafa,
dos.
Perdona.
Dos de tres.
Ho faràs amb llatí.
A veure, no, en Carles té un petit problema avui. Té els cascos en una banda i el micro a l'altra. I per parlar tu es dirigia als cascos.
Ah, molt bé, és que el sentia extremadament baix.
Sí, i posava l'orella a l'auricular. Vull dir, té un petit problema el noi.
L'orella al micro.
És un problema d'orientació.
Sí, bueno, sí.
Ara, bueno, la pregunta era, faràs la conferència en llatí com el títol?
Espero que no. Per la català.
Molt bé.
Bueno, llàstima.
A veure, què ens expliques? Això de Revolució Nibus Orium Celestium?
Sí, senyor.
Què fem?
Que bé, que queda en llatí.
Sí.
Queda genial.
Què vol dir?
Ah, això vol dir sobre la revolució dels orbes celestes. Impressionant. Sí, títol orbes... impressionant.
Bueno, i si no ens ho creiem, no?
Del títol en parlem al final.
Ah, vale. El títol és el de menys.
El títol és el de menys.
Ah, bé, bé.
En aquest cas és el de menys.
Bueno, doncs va.
Perquè avui... Digues.
No, parla de qui no, vulguis.
El títol, escolta... títol deu ser l'esquí.
Sí, no? Posa un títol i vols fer que li doni la gana, doncs ja ho veus tu.
Exacte, sí.
Doncs pues va, pues parla, no sé, parla del que pito sigui bo o d'alguna altra cosa, tu mateix, endavant.
Molt bé. No, doncs, a veure, avui el que vull parlar és que avui tenim un gir important en el nostre viatge que estem fent per l'espai i el temps, i a partir d'ara, doncs, ens ocuparem ja més exclusivament de la cultura humana, que canvia el món precisament a través de la ciència. I la ciència, com sabeu, doncs, comença i acaba amb la curiositat. I és que, esclar, a una espècie modesta o introspectiva, doncs segurament no li importa si està sola o no a l'univers, però nosaltres, com que som primats, som curiosos per naturalesa, i després de 4.000 milions d'anys de vida a la Terra, doncs un tipus de simi que som nosaltres, doncs finalment va aprendre a estudiar el nucli de l'àtom i fins i tot les galàxies al límit del temps, i ara ja podem fer superordinadors, doncs, que ens guanyen, com comentàveu al principi del programa. I tot això ho fem gràcies a petites o grans revolucions culturals, i avui doncs parlarem d'una d'aquestes revolucions, potser una de les més importants. Això va passar cap al segle XV. En aquell temps, doncs, els europeus, la majoria de les persones, doncs, ignoraven els avenços dels filòsofs clàssics, ja n'hem parlat algun dia, doncs, ja que la ciència i tecnologia van interrompre el seu desenvolupament durant pràcticament els dos mil·lennis precedents d'aquesta època, especialment durant l'edat mitjana. La majoria de la població, doncs, no sabia ni llegir, ni escriure, ni usar els números, i pensava que la Terra, doncs, com era? Era plana? Era rodona?
Era plana,
sí. La majoria de la gent pensava que la Terra era plana. Ara bé, les persones més cultes, amb certa formació, doncs en aquella època, al segle XV, ja sabrien que la Terra, al contrari, doncs, era rodona. Però sí que tenien clar que era estàtica i que estava fermament enclavada al centre de l'univers, segons Ptolomeu, que l'acabes de citar. Doncs Ptolomeu va atresorar, d'alguna manera, tota la saviesa astronòmica de la humanitat al llunyà segle II, ja feia molt, molt de temps. I fixeu-vos, del segle II fins al segle XV tenim 13 segles d'obscurantisme, pràcticament. Doncs Ptolomeu, en aquesta obra enorme, que era tan gran que es va titular El Gran Tractat, doncs ell va fer aquest compendi de l'astronomia que coneixíem, i bàsicament, doncs, de què es tractava aquest gran tractat? Doncs del Sol, la Lluna i els 5 planetes detectables a ull nu, doncs giraven al cel sobre unes esferes cristal·lines concèntriques i que estaven, perquè ho entenguem, d'alguna manera imbricades una dins l'altra, com les famoses nines russes que es van desplegant, sí, una sí, dins sí, l'altra. Sí. I tot això amb la Terra al centre de tot el sistema, esclar. Aquestes esferes eren perfectes, i per explicar els moviments erràtics i poc uniformes dels planetes, com per exemple Mart, que sabeu presenta aquesta retrogradació, que a vegades sembla, doncs, que avança, i altres, doncs a vegades, doncs, sembla que va cap enrere, doncs els astrònoms antics van haver d'introduir els epicicles, que era una cosa molt complexa, que no hi entrarem perquè és complicat, però bàsicament era una, com idear una mena d'esferes descentrades sobre les esferes aquestes principals que ja hem comentat, i que descrivien bé aquests moviments planetaris. Però de fet això era tan complicat que fins i tot el rei de Castella, Alfons X, el savi, en intentar un dia calcular posicions dels planetes, va exclamar que si ell hagués estat present durant la creació, li hauria donat a Déu algunes indicacions útils per tal d'evitar una disposició del sistema solar tan complicada.
Simplificar-ho, ja, no?
Eren rebassadíssims.
Serien molts que donarien consells.
Sí. Que sí, serien molts que donarien consells.
I no tots els amb això, més coses.
Sí. I més coses, exacte. Doncs clar, la darrera de totes aquestes esferes, la més llunyana, estava poblada per les estrelles fixes, és el cel ple d'estels sobre el que es mouen els planetes. I aquesta, doncs, era la cosmovisió més acurada que teníem de l'univers. Clar, i és que és curiós, perquè, de fet, amb les dades que es tenien en aquella època, tot quadrava perfectament. Però què va passar? Una gran revolució. Va aparèixer un senyor que es diu Nicolau Copèrnic, que era polonès i va viure del 1473 a 1543. Ell va ser matemàtic, va ser astrònom, i va ser el primer revolucionari en el sentit modern de la paraula, ja veurem per què. Ell va ser clergue també, de l'Església Catòlica, i va dedicar molts i molts anys a estudiar diferents models d'ordenació d'aquest sistema solar, motivat per una interessant barreja d'idees i criteris, alhora estètics i també teològics. Ell va pensar, una mica com Alfons de Zeno, va pensar que seria molt més senzill predir les posicions planetàries si el Sol ocupava el centre del sistema solar i la Terra, doncs, passava a ser un més dels planetes que l'orbiten. Potser tal com hauria suggerit Alfons de Castella. Potser Alfons hauria pensat això també. Però va resultar que el model de Copèrnic era més simple, en efecte, però no era més exacte, ja que els epicicles que us he explicat abans doncs funcionaven molt bé. Copèrnic, el seu gran error va ser que no va voler deixar la idea grega de les esferes i cercles perfectes, de manera que el seu model no reproduïa els moviments planetaris, que són elíptics, doncs millor que el model geocèntric que intentava reemplaçar. Ja sabeu, doncs, que Kepler va demostrar que els moviments planetaris eren realment elipsis, doncs Kepler va néixer 28 anys després de la mort de Copèrnic. Per tant, en aquell moment, doncs, no hi havia dades científiques que corroboressin el model que proposava en Nicolau. Però, esclar, el salt conceptual d'un model geocèntric a un heliocèntric, amb el Sol situat al centre del sistema solar, ja és immens. Doncs la Terra cau de cop des d'una posició al cim de la creació i passa a convertir-se en un més dels planetes que giren al voltant del Sol. I Copèrnic sabia que aquestes idees eren pràcticament heretgies i va tardar diversos anys en compilar les seves teories en forma de publicació. Finalment el llibre va aparèixer, però ell ja estava, doncs, al llit de mort, pràcticament, quan va aparèixer, en 1643, ja estava malalt i ja va morir, i el seu editor estava tan espantat d'aquestes idees revolucionàries que fins i tot va incloure un prefaci exculpatori en el llibre, doncs, per intentar evitar aquests conflictes amb l'Església, ja que el llibre plantejava una substitució radical del model cosmològic vigent segons la religió, que plantejava un cosmos tancat i molt jerarquitzat, amb l'home com a centre, i això ho substituïa per un univers pràcticament homogeni i també pràcticament infinit, situat just al voltant del Sol. Així doncs, es van imprimir només 400 exemplars d'aquest llibre, i en el qual només una petita part explicava la passada aquesta hipòtesi heliocèntrica. Però, malgrat tot això, doncs, de revolutionibus orbium coelestium, això, sobre la revolució dels orbes celestes, va canviar el món, ja que va iniciar realment el que podríem anomenar l'astronomia moderna, perquè això ja ens comença a sonar, i va inspirar, doncs, també a Johannes Kepler i Galileo Galilei, dos altres grans gegants de la ciència, i això és el que anomenem la revolució copernicana. Hem passat de la revolució neolítica, que parlàvem el darrer dia, a la revolució copernicana, que és l'autèntic principi de la fi d'aquesta idea antropocèntrica de la humanitat com a centre de l'univers. I, de fet, aquesta revolució va afectar fins i tot el llenguatge. I és que el títol del llibre de Copèrnic, que parla de la revolució en el sentit de volta o moviment circular giratori, és des de llavors, i a partir del canvi d'ideologia científica i també teològica que va impulsar, doncs el terme aquest de revolució passa també a significar, ja modernament, període d'agitació social i política extrema, tal com podem constatar avui dia, doncs, a tot el nord d'Àfrica. Per tant, doncs, ja veieu que és un gran moment en la història de la cultura i que és un moment que ens canvia el món, potser com cap altre, com fins ara, especialment en el món de les idees.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs bé,
fiquit des del neolític...
Ja m'agradaria, poder fer llatí.
No.
Rafael, dius que des del neolític no havia hagut cap altra revolució d'aquest nivell, diguéssim, no?
Sí, o sigui, es compara en termes de la investigació a nivell cultural amb això. Allà hi hauria altres, per exemple, no sé, Eratòstenes quan diu que la Terra és rodona i la mesura, doncs clar, intel·lectualment també és molt potent aquest instant.
Sí.
Però esclar, el que aquí canvia és la visió que hi havia durant tants milers d'anys.
És el paradigma, en definitiva, perquè és clar, gent que pensava que era rodona la Terra o que podia rodar al voltant d'un altre astre, potser no, entre els grecs hi havia alguna ment que més o menys ho podia intuir o menys veure, el que passa que fer un canvi social tan gran realment...
Aquest llibre, no sé, un comentari també és molt curiós, però aquest llibre, clar, evidentment va crear l'Església s'hi va tirar a sobre, però és que a nivell acadèmic també s'hi va tirar tothom a sobre, no? I va ser un llibre que se va estar prohibit a la Sorbona, per exemple, de París, però un dels que el va adaptar va ser a la Universitat de Salamanca i el recomanava als seus alumnes, a més.
Sí, 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 clar, possiblement...
És molt curiós, no? Clar, ei, compte, Salamanca, la Universitat de Salamanca, aquella època també era un paradigma de modernitat, eh? Vull dir,
clar.
Però vull dir que els dins els seus estatuts a la universitat, vull dir, el defensaven, aquest llibre.
I hi havia alguna relació de que fossin jesuïtes?
Sí, eren jesuïtes, sí, evidentment.
I el Copèrnic era? Quina banda era?
No sé, Copèrnic.
Era capellà dit...
Catòlic? No sé.
Sí, però no sé, no. No, no, que Salamanca sí, jesuïtes, i després...
No, exacte, devia ser.
I després, bueno, la revolució...
En cas, era una idea avançada,
sí,
per la seva època, uh-huh. I esclar, pateix una mica l'efecte que han patit tots els pioners d'alguna manera.
Sí, sí, clar, que ningú se'ls creu.
Incompresos.
Sí, estil Darwin i tal.
Molt bé.
Com Darwin, per exemple, sí, sí, i tant. El que passa és que, clar, després, no és fins després que surt Kepler, demostrant que les òrbites són elíptiques i descrivint-les molt bé aquests moviments planetaris, i més tard... quan el 1610-1609 Galileo Galilei amb el telescopi observa científicament Júpiter i veu que, en efecte, hi ha altres cossos que estan girant al voltant d'un altre cos que no era la Terra.
Ja,
sí, clar.
I esclar, aquí ja s'acaba d'ensorrar totes les idees anteriors, sí, i es demostra la validesa del sistema heliocèntric de Copèrnic. Però esclar, a l'època que Copèrnic ho planteja, doncs l'evidència científica no existia i el que funcionava era tot el tema de les esferes perfectes, els epicicles, que eren altres esferes perfectes, i tot això funcionava molt bé.
Sí, sí,
però es va trobar amb això, no? Que va tenir la idea correcta, però la ciència no el podia recolzar, no li podia donar suport en aquell instant.
Sí, la propera revolució serà quan es descobreixen que hi ha intel·ligències extraterrestres, no?
Aquest serà un dels altres, evidentment. Sí.
Cada vegada, jo crec que cada vegada que ens destronen més d'aquest de cúspide de la piràmide,
sí,
d'humans, cada vegada és un salt més en aquest paradigma.
Més avall cada cop,
un canvi,
sí,
de mentalitat total, uh-huh. De Darwin mateix, doncs va treure de l'ull de la creació, diguem.
Sí, també, no, cada vegada.
I cada vegada se'ns va desplaçant més, eh?
No, però clar, l'Església tampoc, el poder que tenia aquella època, tingués per ser que des del segle XV, XVI, que parles tu, fins al segle XVIII va mantenir encara la posició de la teoria geocèntrica, eh? Només van tenir pel mig això Tycho Brahe, que va voler navegar entre les dues aigües agafant un model mixte, no? Però no es va saltar el Copernicà fins a quasi finals del 18, eh?
No, clar, de fet a Galileo Galilei, que va afirmar això, també, el van condemnar a arrest domiciliari,
uh-huh.
I bé, de poc no el cremen.
Per això va ser que no.
I per tant, doncs, esclar, va costar molt,
yeah,
doncs que s'imposés la raó.
I ja està. I tu imagina, i al final, bueno, aconsegueixen això, va, uns anys a la darrera ve Darwin i patapà, amb una altra batacada. Però és que no guanyen per sustos a pobra Església, home.
Sí, sí, sí.
Tant i tant.
Molt bé. Sí. De plantejar,
doncs, sí,
sense fer un canvi.
Sí.
Ja el van fent, de mica en mica el van fent.
Sí, però, bueno.
Però, home, convindria un dia s'entessin i fessin una revisió profunda,
sí, sí,
d'aquests termes. No?
Molt bé, Rafael.
Una pregunta, Rafael.
Són positius, sí, ens fan avançar.
Una pregunta, Rafael.
Digue'm.
Tu que estàs al cas de gent una mica, diguem-ne, curiosa, a vegades amb els teus debats religiosos, hi ha negacionistes, evidentment. Tu saps d'algun nucli dur que negui aquesta teoria copernicana?
No.
Val.
No, això ho tenen clar.
Val.
Això ho tenen bastant clar. De fet, ells fan servir una mica la majestuositat de l'univers,
hey,
com a exemple de la magnificència de Déu.
Val.
I per tant, tot això, doncs, admeten que el cel és molt antic, que l'univers és molt antic, admeten, doncs, la validesa de la idea del sistema solar com el sistema heliocèntric, tot això, doncs, ho tenen bastant clar. De fet, fan servir la ciència al màxim que poden,
sí,
per donar validesa a les seves idees.
Però és curiós, perquè hi ha coses que els agafen al peu de la lletra, en canvi aquesta altra, no.
Sí. Això fan, li donen total.
S'ho fan a mida, diguem.
I de fet, ja et dic, tot el que la ciència els hi pugui donar suport a les seves idees, això
benvingut,
ho agafen, però immediatament. Però immediatament, eh? I fins i tot és el que els he comentat moltes vegades en aquesta gent, que és molt perillós el mecanisme que fan servir, perquè si ho plantegen a persones que no tenen massa formació científica, doncs ho vesteixen de certa aura de verosimilitud, totes les seves afirmacions, que tu pots arribar fins i tot a creure.
es cola alguna veritat al mig de mentides, i això és quan exacte, despista més a la gent no formal.
No, que les manipulen directament.
Sí, sí, sí.
Manipulen directament. Uh-huh. Però sí, 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 ells ja et dic, utilitzen la ciència sempre que els hi pot anar bé per argumentar doncs les seves idees, les seves creences, doncs la fan servir, i a més sense cap mena de mirament, quan en principi doncs seria tot el contrari, que clar, en principi tenen la ciència com a gran enemic, en el sentit d'imposició d'idees racionals o no, perquè clar, la idea de la fe, aquesta és vàlida i és una dimensió espiritual dels humans, que després podríem entrar, que serà interessant el debat que farem d'aquí una setmana, no?, més o menys.
Ja t'estàs posant piles, veig?
No, esclar, és que això és una de les, dels grans canvis en l'evolució de la vida,
sí, sí.
No? Com la vida adquireix consciència i com pensem sobre nosaltres mateixos i com estem aquí, què ha passat en l'origen de tot. I esclar, això és l'origen de la religió i d'aquesta idea que transcendeix la materialitat dels humans, no? Però esclar, jo per a mi doncs, això no és més que un producte del cervell, del cervell humà en aquest cas, que es pot haver produït a altres llocs de l'univers, evidentment, però bé, és un fet biològic, no a l'inrevés. I esclar, la idea d'espiritualitat no és més que seria, ara igual és fort, és una mera il·lusió.
És curiós que a vegades critiquem els americans això amb el tema del creacionisme, no? I escoltava una notícia sobre, en aquest cas, sobre Rússia, no? Que gairebé un 50%, no arribava, faltava molt poc, no? Consideren que la Terra continua sent el centre del sistema solar.
Sí, 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 sí.
És a dir, gairebé un 50% dels russos.
Ah, sí, ja han sortit, el que volia preguntar.
Sí, sí, sí. N'hi ha. Sí, i tant, que n'hi ha.
Haurem de convidar un rus al debat.
No, esclar, és que saps què passa? Que esclar, que tot això, doncs, en certa manera contradiu l'experiència diària que una persona pot obtenir.
Sí.
T'aixeques al matí i veus que és el sol que es mou.
Clar.
I tu en principi veus que la Terra és plana. Mm-hmm. Doncs, esclar, has de fer un esforç d'extracció greu i important doncs, per arribar a aquestes altres conclusions. Mm-hmm. I per això també doncs, suposo que va costar tant que aquestes idees s'imposin, no? Igualment va passar doncs, amb Darwin, no? Esclar, dir-se que som uns simis, doncs, esclar, explica-li a Leonardo da Vinci i tota aquesta gent, no? Aquestes obres i tota l'art que fan els humans, tot això que té un origen tan animal, tan biològic, doncs clar, va ser trencador en aquell moment. I bé, és el que els ha passat sempre a aquests grans genis, no? que van per davant de la seva època.
Ja per acabar, Rafael, tu imagina't un nen petit que va dintre d'un cotxe, ell no té la sensació de que es mogui, ell es pensa que és la carretera que es va passant per sota del cotxe.
Sí, sí, sí.
Per tant, és la seva percepció d'infant, doncs, que ho veu d'aquesta manera, no? Ell no s'imagina que ell està en moviment. Ell està aquí mirant per la finestra del cotxe i és el terra que se li mou per allà sobre, o per allà sota, vaja. O sigui, que és el concepte aquest que dius tu de la Terra, vista des d'una posició, vista des d'una altra.
Exacte, ja l'ho deia Einstein, el sistema de referència, si és inercial o no, que tot és relatiu, en base al moviment de l'observador, la massa també influeix, que això també ho veurem. Doncs clar, és apassionant, esclar.
Molt bé, Rafael. Vinga.
El món és tal com el veiem.
Si molt bé, no. Merci, i dins de 15 dies parlarem del gran invent del senyor Roget. D'acord? Vinga. Molt bé.
Vale.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu.